Tots som petits. Digui el que digui el nostre document d'identitat. Ho té molt clar l'experta en petits dimonis de l'Estat de Gràcia, Elisabet Pedrosa.
Bona tarda, Elisabet Pedrosa.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, amb ganes de conèixer la infantesa...
Una dona tenim avui.
D'una convidada que tenim ja aquí.
Exacte. Escoltem la fitxa, et sembla?
Endavant.
Marina Subirats. Va néixer 5 dies després del Dia de la Dona Treballadora, el 13 de març de 1943 a Barcelona. És catedràtica de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat una dona important. Directora de l'Institut de la Dona del Ministeri d'Afers Socials i diversos càrrecs a l'Ajuntament de Barcelona. Va rebre la Creu de Sant Jordi i és un referent en qüestions de gènere i educació al nostre país. I aquesta cançó popular la trasllada a la seva infància.
A la vora de la mar n'hi ha una donzella, n'hi ha una donzella que em brodava un mocador que es que és per la reina.
Ai, Déu meu.
Qui s'atreveix a dir
quina
alguna
versió?
Cosa, eh?
Oh, per favor, quina cosa més maca.
Una veu. Marina Subirats, de petita, era ploranera i era capaç de passar tota una nit marranejant i de més grandeta era molt curiosa per saber com eren les coses. No jugava amb nines, però sí amb la cuineta i inventava històries. Com era aquesta nena? Que a més li agradava molt aquesta cançó popular.
Sí, era una època que cançons populars catalanes eren les úniques cançons que sentíem en català, perquè altrament, doncs, a les ràdios, evidentment, tot el que hi havia eren un altre tipus, cançons moltes, però en castellà sempre. De manera que les cançons catalanes, d'alguna manera, són les que més m'han quedat com a representatives d'una època, eh? Perquè cal entendre que era una època que, diguéssim, entre la societat oficial i les famílies hi havia molta distància. Oficial no vol dir gran cosa, vol dir a les escoles. Les
sí.
escoles tot eren castellà. I el món, diguéssim, hi havia una ruptura entre la vida pública i la vida privada. Llavors hi havia moltes coses que estaven confinades a la vida privada i entre elles la llengua, evidentment. I les cançons, i que eren això, les cançons populars, perquè no havia quedat res. Després, més tard, es van recuperar els coplets en català i tota una sèrie de coses. Però, diguéssim, si parlem de la meva infància, és a dir, del que jo puc recordar, que són finals dels 40, primers, els 50, doncs encara no, encara tot era en castellà i tot era d'aquest tipus. Per tant, si penso en cançons d'aquella època, efectivament, em recordo d'aquestes cançons.
I era una època marcada per la pobresa, per l'escassetat, per records de la guerra, i això era molt marcat, tant és així que tu tens un record molt, molt potent sobre què vas enterrar, tu,
sí,
pensant en aquesta
sí.
por.
És cert, perquè mira... Era cap a l'any 50 hi va haver un moment de moltíssima tensió al món. Això jo no ho entenia, però ho sentia, diem. Perquè hi va tornar a haver un moment de confrontació entre la Unió Soviètica i Estats Units. És a dir, es va instal·lar la Guerra Freda, podríem dir, en una fase que en aquell moment podia no ser freda. De manera que va tornar la por de la gent a la guerra. La guerra, a l'any 50, doncs, feia relativament pocs anys que s'havia acabat, feia 20 anys, no 20 anys menys.
No, 45, o sí, poquet.
10 anys, sí, exacte, del 45, és a dir, feia molt poc temps, i de la guerra espanyola, doncs, en feia 11, però encara era molt present a les converses, o sigui, la guerra és un trauma tal que, per totes les persones que l'havien viscut, era continu la referència a la guerra, eh? Tot era, doncs, tornar-hi a pensar. Llavors, quina era la imatge que va tornar? La de tornarem a passar gana. I si torna la guerra, tornarem a passar gana. I el discurs de la gana era constant, eh? També és veritat que en aquella època seguíem passant gana, però no la gana que s'havia passat quan la guerra.
Clar.
Quan la guerra s'havia passat una gana de no tenir res. O de menjar, doncs, herbes, en fi, peles de patata... En canvi, en aquella època, pel que jo recordo, bueno, doncs hi havia pa, però era un pa negre. Llavors hi havia les coses que no haureu sentit parlar, que es deia l'estraperlo, que era vendo barretes, i veies una senyora que es treia una barreta de sota les faldilles.
Barreta de què, de pa?
De pa blanc.
De pa blanc.
De pa blanc, però el pa blanc va ser el que se'n va distraper-lo. És a dir, venia una mica de blat, de farina blanca, llavors tot això era clandestí. Llavors ho feien i ho venien d'amagat. Però d'amagat, ja us dic, que se'l traien de sota la faldilla, que jo fins i tot en aquella època...
Ja et feia angúnia.
Feia una mica d'angúnia.
Clar, home, clar.
Bueno, tot això us ho explico perquè realment retrata molt una etapa.
I per què vas amagar?
I perquè vaig amagar trossets de pa amb avellanes. Però això jo devia ser molt petita. Perquè era, però perquè vol dir que per mi és significatiu aquest fet, perquè vol dir fins a quin punt jo havia sentit parlar de la gana.
De la gana.
I de no teníem això i no teníem allò. I jo llavors, que devia tenir potser 4 anys, però em va quedar la memòria d'allò, doncs vaig recollir els trossets de pa que havien quedat del dinar, i com que estava en un poble del Priorat i allà hi ha avellanes, doncs hi ha unes quantes avellanes i ho vaig anar a enterrar a terra, amb la idea de dir, el dia que vingui la guerra, almenys tindrem això.
Sense embolicar, directament a terra.
Sí, clar, amb els ulls de nena, aquella era
clar.
La manera.
Però em sembla significatiu.
I tant.
Oh, i tant.
Què vol dir fins a quin punt aquesta imatge de la carència, de
i també era significatiu les sabates, recordes les sabates velles, que tu tenies la sensació...
Sí, també. Perquè després jo vaig anar amb una escola, bueno, vaig anar a diverses escoles, però una que va ser la meva escola. I llavors aquella escola, doncs, duíem espardenyes i una bata. Però, de tant en tant, doncs, havíem de fer alguna cosa i ens havíem de vestir de carrer. I llavors, clar, jo tenia unes sabates que em duraven almenys un any, com tothom. És a dir, a casa meva no és que fossin més pobres que els altres, no, és que tothom era pobre.
Bueno, d'aquí l'expressió un nen amb sabates noves, no? Aquesta cosa que ara sembla difícil d'entendre.
Ara sembla difícil d'entendre. Doncs en aquell moment, llavors jo pensava, i com m'ho faré? Perquè, doncs, si m'he de vestir de carrer, les meves sabates són unes sabates velles, o el meu vestit és un vestit que és vell, i llavors això feia patir molt. Això feia patir molt. Això és de les coses que més m'alegra que hagin estat superades, perquè jo crec que feia patir els grans i feia patir els petits, però quan ets una criatura, ho vius... A més, era una escola curiosa perquè, com que era tan bona escola, era una escola feta per les classes populars, però, com que era tan bona escola, hi havia algunes criatures de classe alta que també hi venien. Per tant, hi havia la comparació entre unes criatures que anaven molt ben vestides, fins i tot recordo un nen que l'anaven a buscar amb cotxe, que això era increïble, perquè ningú tenia cotxe llavors. I esclar, hi havia el contrast entre doncs, els que anaven ben vestits i els que no hi anaven.
És a dir, dues preocupacions. Una, no ser pobre i no passar gana, i l'altra, no semblar-ho.
És clar, perquè a més això fa patir molt. És a dir, la pobresa no és només pel fet de que doncs, no tens les coses, sinó pel fet de que és humiliant. O sigui, podem dir, no, perquè heu de ser pobre, doncs no. Quan ho vius des de dintre, és humiliant i, a més, és una cosa que et limita la vida. Per exemple, recordo que en un cert moment, doncs, havia, a l'escola els van dir als meus pares que jo podia fer el batxillerat. El fèiem a l'escola i després ens anàvem a examinar lliures en un institut, que era molt freqüent. I llavors va venir un moment que quan ens havíem de matricular a l'institut, em van dir, això potser costarà 600 pessetes. I jo vaig anar a casa i li vaig dir a la meva mare, i la meva mare em va dir, oi, 600 pessetes, com ho farem? És a dir, podia ser molt bé que jo no pogués fer el batxillerat perquè no teníem els diners de la matrícula.
Directament.
Clar. I fixeu-vos, quin patir per coses petites. És a dir, et limita la vida ser pobre.
Sí.
Tu ens has parlat de l'escola, aquesta escola tan excepcional on tu vas anar, l'Escola del Mar. Josep Maria Hinó de la Sarte explica el documental Han bombardejat una escola, dirigit per la Mireia Corbera, la Sandra Olzina i l'Anna Morejón, la singularitat d'aquesta escola creada el 1922, fruit del gran impuls que l'Ajuntament de Barcelona va donar a l'educació a inicis del segle XX.
Tenia una originalitat que les altres no tenien. Era construïda precisament sobre el mar, sobre la platja. Una escola totalment innovadora en el mètode, en el plantejament, en la situació.
Ensenyant a pensar, a sentir i a estimar.
Jo, mira, tinc els records més feliços de la meva vida, puc dir que són els temps que vaig anar a l'escola. I no hi haurà gaire nanos que ho diguin, però mira.
Crec que ens ha format d'una manera molt, molt maca.
Ojalà totes les escoles fossin com les de l'Escola del Mar.
l'Escola del Mar escoltaven músiques com Tchaikovsky, per exemple. Era una escola excepcional. Alguns dels testimonis d'aquest documental, que són gent que hi va anar abans del bombardeig que hi va haver de l'escola, tu vas anar a una escola que ja no era a prop del mar, parlaven d'aquesta excepcionalitat. Què tenia aquesta escola que era tan excepcional i que us va fer nens feliços?
Mira, per començar, podríem dir, era un temps en què les escoles també eren molt pobres. Penseu que jo després, ja als anys 70, he arribat a veure a Barcelona una aula amb 100 criatures. Una aula, no una escola, una aula. Amb les criatures saltant per allà i barallant-se i la mestra desesperada perquè no es matessin i no la matessin. De manera que imagineu-vos això als anys 50, com era de terrible. Llavors, esclar, aquella escola... Jo havia anat ja a 4 escoles. Quan arribo a l'Escola del Mar, només tenia 5 anys. Però ja havia anat a 4 escoles. I em recordo, quan devia tenir 3, de cara a la paret, hores i hores de genolls. A una criatura de 3 anys. Però no és que jo fos especialment...
tremenda.
Lenta, no. Sinó que era lo habitual. Bé, doncs, esclar, de cop i volta, després d'aquelles experiències, arribar a una escola... que només entres ja és una era, i encara és, però llavors jo ho veia més gros, no? I més bonic. Una gran escalinata amb una terrassa, i aquella terrassa hi havia tot de rosers, i al fons es veia el mar. L'escola està al Guinardó, i es veia el mar al fons. Hi havia aquesta terrassa amb palmeres. Després hi havia, pujaves a dalt, hi havia una biblioteca, encara hi és, evidentment, amb tota una sèrie de pintures, que són pintures de l'Obiols, que eren representacions, o sigui, imatges dels contes de Grimm,
Quin contrast amb aquella grisó dels anys 50, no?, que tothom
Exacte.
Ens explica que era aquella època.
Exacte, allò era un palau. Era una escola mixta. Jo crec que devia ser l'única de Barcelona.
Imagina't.
Una escola mixta.
I que ensenyava a pensar. A ser crític i escriure.
Mare
tu vas aprendre a escriure allà i, de fet, amb 8 anys ja vas fer la primera conferència.
Vaig fer la primera conferència, sí senyor. Vaig fer la primera conferència amb 8 anys. Això ho recordo molt bé, davant de tota l'escola. I sobre Gutenberg i la impremta, o sigui, un tema molt seriós.
Recordant amb la Marina Subirats l'Escola del Mar i fent la classe dels dofins amb ella i repassant la història d'aquest país dels anys 50.
Un altre dels escenaris de la Marina Subirats són els estius a Casalavi, al Priorat, al món del poble, amb els pagesos que anaven amb el ruc al tros. La Marina anaven a plegar avellanes, a collir ametlles. D'aquell temps recorda la Marina l'olor de les botes de vi, de l'oli, de l'escudella feta a terra i els diumenges que anaven a ballar.
Tu fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi siente disturbato.
Dèiem abans coses que t'havies après, coses que vas aprendre al camp de la precarietat, dèiem abans, cosa de la relació amb el pare i la mare. Teníeu grans converses amb el pare, vas créixer. Aprenem les coses més importants quan som petits?
Sí, totalment. Es posen les bases de la personalitat quan ets petit, quan ets una criatura. Fixeu-vos que aprenem lo bàsic, que és a caminar, que és a menjar, que és a relacionar-nos, a parlar. Quan adquirim el llenguatge, ho adquirim quasi tot. Jo he treballat molt en relació als temes d'educació de nens i nenes i l'educació, podríem dir el gènere, el que ara en diem el gènere, als 3 anys està adquirit pràcticament. I està adquirida la jerarquia del gènere, saber que els nens són més importants, imagineu-vos, de tots els missatges que ens arriben. És a dir, que això és la base de la nostra vida. Després podem modificar, evidentment, podem canviar coses, si no ens agrada com coses que hem fet o si hem fet errors, però diguéssim, hi ha uns trets de la personalitat que ja estan allà. Llavors, efectivament, pensant en la meva pròpia història, doncs a casa meva eren persones que, diguéssim, per condició social, doncs eren una classe mitjana baixa, però per educació estaven per damunt, eren persones, diguéssim, que s'havien educat. El meu pare havia anat a Llotja, era dibuixant. Era un dibuixant que havia col·laborat molt en tota l'etapa de la guerra amb els dibuixants, amb els cartellistes, i era bastant conegut com a cartellista. I, diguéssim, havia estat una mica com un home que els de la seva generació pensaven que seria un gran artista. Què li va passar? Que després, amb la guerra, tot això es va tallar I després ja la cosa va ser sobreviure. Va seguir dibuixant, però va ser sobreviure com es pogués.
I amb 12 anys, la Marina Subirats va llegir 40 mujeres famoses i se'n va adonar, i se n'adona encara, de la importància que les nenes tinguem com a referents dones que hagin fet coses importants,
exactament,
com tu.
Exactament. No, com tu. Jo no.
Com tu.
Jo no he fet res important, no. Però no, el que és important veure és avui segueixen a les escoles les nenes sense tenir referents femenins, perquè s'han fet molts estudis sobre analitzar els llibres de text, i sabem, l'últim que conec que s'ha fet, que fa pocs anys, resulta que només hi ha menys d'un 15% de figures de dona. I la majoria de les que surten estan en els llibres d'idiomes estrangers, amb tota la cosa de sortir fent, perquè la mare fa l'esmorzar, la mare fa el dinar, i s'ha d'aprendre aquest vocabulari. És a dir, figures tradicionals de dona.
Doncs gràcies, Marina Subirats.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, de veritat. Estaríem molta més estona, però ens anem d'anar cap a la... No ens vols explicar res?
Sí, pares i mares, bloggers i motivats. Ah. Anna Manso, la pitjor mare del món, Enric Bastardes, sí. Personetes creatives, Francesc Balabé, Va de pares, Núria Mora, Mare Marona Marassa, pares, bloggers i motivats, a l'Ofici d'Educar. Avui a partir de les 7.
Els pares motivats fan por, eh?
No, escolta, jo sóc una mare motivada.
Què amaguen els pares motivats?
L'Anna Manso sé que fa por, però és
no, una catxonda. No, és la pitjor mare del món, sí, com tots. Sí. És que tu ets el millor.
Jo sí, evidentment. Gràcies, Marina, una abraçada, moltes gràcies. Gràcies, Elisabet. Nosaltres ara fem una aturada, repassem què passa al món a l'equip viari i amb el Kilian Sabria, que ens avançarà una mica què passa, i després el Carles Porta, fins ara.